Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. Arrenca els 5 minuts més. 5 minuts més. És hora de saber quin temps ens espera. Només d'obrir els ulls i començar la jornada. Avui un dia gris, després dels plogims que ens han acompanyat al llarg d'aquestes últimes hores, que fa que aquest matí, per exemple, ens trobem amb els carrers una mica molls. Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Fa fred i la humitat, evidentment, encara és més alta avui.
Doncs sí, temperatures similars també a les d'aquest inici de setmana, tot i així, uns termòmetres un pèl més alts. Tenim un únic valor negatiu, ara mateix a Vall de Núria, on tenim 4 graus sota zero, ja positius, 1 grau a Das i a Ripoll, 2 a Camprodon, 3 graus els tenim a Sant Pau de Segúries, 4 a Santa Pau i a les Preses, 5 graus a Olot, a Mieres, a la Vall d'en Bas i a Montagut, 6 a Castellfollit de la Roca i a Besalú, 7 graus a Banyoles, 8 a Girona, 9 graus a Roses i 10 a Figueres.
Previsió del temps, Dani Ramírez.
Petits plogims aquesta matinada que han deixat un litre i mig, punts de l'Alt Empordà, Baix Empordà, a Mieres, a la Garrotxa, un litre també, al Banyà, un litre, les Olives, un litre, o bé, 4 gotes, altres indrets, però amb poca precipitació, mig litre a Olot. La temperatura no ha estat tan baixa com ahir amb aquest cel ennuvolat, aquests plogims que per cert s'allunyen, no es repetiran. Temperatura mínima de 6 sota 0 a la Tosa, també a Ull de Ter, estem parlant de 2.400 metres cap amunt. 3 sota 0 a Das, temperatura de 1 positiu, bé, doncs a Vic, temperatura d'1 positiu també a Olost, al Lluçanès, o per exemple, temperatures de 2 graus a Olot. Temperatura freda, però evidentment no és sota zero. 6 graus a Girona, 0 a Molló, temperatura d'un grau a Gombrèn o de 2 graus a Capdevànol, al Ripollès. Dia marcat per aquests núvols que van i venen, en principi ja sense pluja, sense cap nevada en el dia d'avui. La temperatura de dia quedarà una mica més curta, una mica més de refrescada, tot i que la nit, amb aquests núvols i aquests plogims, ha pujat la temperatura mínima, però de dia baixarà. I bé, demà, un dia marcat aquest dijous pels núvols i les clarianes, alguna boira al matí, la temperatura no canvia o baixa una mica més, sobretot de nit i matinada, i seguirem amb cel mig ennuvolat o fins i tot a la tarda amb més sol. Entra un petit front i podria ser que caigués algun ruixat entre la tarda i el vespre. Comarques interiors, cota de neu 1.200 metres, vent fort a cotes altes del Pirineu i del Montseny sobretot. I al cap de setmana la temperatura pujarà una mitjana de 3 a 6 graus ben bé.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Les oportunitats laborals, principal repte per les persones amb discapacitat. Ho diuen membres de la Coordinadora d'Entitats de la Garrotxa, que des de fa prop de 2 dècades treballen per visibilitzar i millorar les persones amb algun tipus de diversitat funcional.
Asseguren que en 20 anys s'ha millorat en accessibilitat i fins i tot en la inclusió en alguns actes socials o culturals a Olot. Admeten, però, que encara hi ha molta feina a fer. Avui, com dèiem, és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.
La Sílvia Vilacova és membre de la Coordinadora d'Entitats.
Havien d'afrontar molts de reptes, des de a nivell cultural i a nivell social. Vull dir, pensem que fa 30 anys moltes persones amb diversitat es quedaven recluïdes a casa, es tancaven a casa, semblava un tabú, i més en temes de discapacitat, a vegades més psíquica que no pas física, no?
El Ripollès consolida una lleu recuperació demogràfica i frena la pèrdua d'habitants. Tot i això, continua sent una de les comarques amb menys població i amb un índex d'envelliment més elevat de les comarques gironines. Us ho explicarem. Olot estrena els allotjaments per estudiants al carrer dels Sastres. Des del mes de setembre, 9 joves ja viuen en aquests pisos.
Es tracta de la primera fase d'oferta per respondre a la demanda de centres educatius que reclamaven habitatge per a estudiants de fora la comarca. Els lloguers mensuals dels pisos estan entre els 200 i 490 euros segons les característiques de l'habitatge.
Escoltem l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós.
La veritat és que estem satisfets amb el resultat. També aquests centres educatius, doncs, que tenien aquesta preocupació de que venien vegades uns estudiants d'altres ciutats, d'altres indrets, i els hi costava, doncs, poder accedir a habitatges d'aquesta tipus, doncs d'aquesta manera hem pogut donar sortida a aquesta demanda d'una manera, doncs, que creiem que és funcional, que ha anat bé, i que per tant, doncs, el que ja estem és pensant, doncs, això, doncs, com ha d'acabar sent en el futur. La voluntat és seguir en aquesta línia.
L'Ajuntament d'Olot arreglarà el camí del Bac de la Pradella, situat al barri de Bonavista. Té una llargada de 700 metres i com que es troba dins del parc natural, les obres s'han hagut d'adaptar a la normativa. Escoltem l'Aniol Sellabona, regidor de Serveis Urbans.
Camí que havia estat molt i molt utilitzat a la comarca, que evidentment doncs, amb l'aparició d'altres carreteres més principals havia anat perdent aquesta funcionalitat i s'havia convertit en un camí, però també encara molt utilitzat per gent del barri, per gent que practica esport en aquesta zona, els paratges de la Moixina, poder saltar doncs, cap a l'aproximació cap aquí a la zona del Corb, i que s'havia anat malmetent durant aquests últims anys de manera més accelerada.
Les intervencions en boscos d'un projecte finançat pels fons Next Generation permet millorar hàbitats d'espècies amenaçades i també la salut dels boscos a la Vall de Ribes. Els treballs han començat recentment al bosc de Campelles, tot i que també es faran a Toses, Planoles i Ribes de Freser. Permetran als municipis un aprofitament millor dels recursos que se n'extreguin. I avui també anirem cap a Sant Joan les Fonts perquè l'Ajuntament vol fer un pla de mobilitat al polígon de Begudà i escoltarà les peticions dels veïns sobre la sonoritat de la zona. Són qüestions que s'han tractat en un dels últims Quedem a la plaça, on ha quedat clar que la mobilitat i el soroll preocupa els veïns d'aquesta zona. Atenció si passeu per Sant Pau de Segúries perquè ha estrenat un punt de càrrega ràpida per vehicles elèctrics. Situada al carrer Collsalacre, la nova instal·lació dona resposta a una necessitat creixent entre la ciutadania i els visitants i reforça el compromís del consistori amb la transició energètica, tal i com ha explicat el seu alcalde, a qui escoltarem en el programa que ara mateix comença. I amb l'encesa de llums, aquest divendres es dona el tret de sortida ni més ni menys que el Viu al Nadal. Desenes d'activitats promogudes des de l'Ajuntament de Ripoll i d'altres entitats, entre les quals destaca la Fira de Nadal, que s'allargarà fins dilluns. Un any més, s'aposta per la Fira sense estímuls durant una hora dilluns a la tarda o al Campament Reial al carrer Mossèn Cinto Verdaguer. Us ho explicarem. I avui també parlarem de coneixement perquè el llibre El llegat d'Oriol de Bolòs difon el traspàs científic del botànic olotí. Es tracta d'un recull de les ponències de la jornada del seu centenari. Ha estat coeditat per l'Espai Cràter i pel Consell del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. També ha comptat amb la col·laboració de l'historiador Miquel Àngel Fumanal, Josep Maria Ninot o Jordina Belmonte, entre d'altres. En esports, avui que és el Dia Mundial en favor dels discapacitats, us explicarem que els alumnes de sisè de primària dels centres educatius d'Olot podran practicar durant dues setmanes esport adaptat.
És una iniciativa que va sorgir l'any passat per donar continuïtat a la matinal esportiva que es va celebrar aquest divendres.
Escoltem a Josep Ligero, és el delegat del grup MIFAS de la Garrotxa i el Ripollès.
L'objectiu de les nens i nenes d'aquestes escoles és per poder sensibilitzar a tots aquests nens i nenes i que es posin la pell d'una persona que té una discapacitat física que tingui també una mobilitat reduïda, que vegin per primera mà què és una persona que té una discapacitat física i que també les barreres que es arriben a trobar durant el dia a dia la població.
La ripollesa Fiona Pinar és una de les 6 finalistes a millor esportista femenina dels Premis 3D de l'Esport Adaptat Català.
La primera edició dels guardons se celebrarà avui coincidint amb el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Pinar disputarà el premi amb 3 nedadores, una jugadora de tenis taula i una competidora d'halterofília.
I el juvenil A de l'Olot es troba fora del descens en aquest primer tram de temporada.
Tot i que l'Espanyol té un partit menys i és l'equip que marca el descens directe, el conjunt olotí acumula 3 empats en els últims 5 partits. El pròxim repte és el camp de la Fundació Reus, que ara mateix és quart classificat. El tècnic del juvenil A és Albert Blázquez, que l'escoltarem d'aquí uns instants.
Són les 8 i 9 minuts.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Som-hi, les oportunitats laborals és el principal repte per les persones amb discapacitat. Ho diuen membres de la Coordinadora d'Entitats de la Garrotxa, que des de fa prop de 2 dècades treballen per visibilitzar i millorar les persones amb algun tipus de diversitat funcional.
Asseguren que en 20 anys s'ha millorat en accessibilitat i fins i tot en la inclusió en alguns actes socials o culturals a Olot. Admeten, però, que encara hi ha molta feina a fer. Avui és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.
Gerard Puigdemont.
Fa pràcticament dues dècades que va néixer la Coordinadora d'Entitats de la Garrotxa, un conjunt d'associacions que treballen per la visibilització i desenvolupament de persones que pateixen diferents tipus de discapacitat. Gairebé 20 anys després asseguren que la societat en general, i més concretament Olot, ha avançat en aquest àmbit, especialment en l'eliminació de barreres arquitectòniques i també en el fet que les diversitats funcionals són cada cop més conegudes i enteses pel conjunt de la ciutadania. En parla Sílvia Vilacova, membre de la Coordinadora d'Entitats.
S'havien d'afrontar molts de reptes, des de a nivell cultural i a nivell social. Vull dir, pensem que fa 30 anys moltes persones amb diversitat es quedaven recluïdes a casa, es tancaven a casa, semblava un tabú, i més en temes de discapacitat, a vegades més psíquica que no pas física, no?
Des d'un principi, els membres de la coordinadora van apostar per anar als instituts a fer xerrades, al mateix moment que Olot naixien iniciatives que remaven en el mateix sentit, com el Memorial Santi Silves de tenis en cadira de rodes, que va promoure el tenista olotí Tomi Robredo. Més recentment, el conjunt d'entitats garrotxines que conformen la coordinadora estan centrats en la inclusió en l'àmbit del lleure i també social i cultural de les persones amb algun tipus de discapacitat.
Fa uns quants anys que des de la coordinadora estem treballant amb entitats per ser, sobretot, amb les grans activitats locals de, culturals o d'això, estic parlant de festes, cabalgata de Reis, sismògraf, que aquest accés estigui pensat per a tothom. Vull dir que bàsicament també és anant-se introduint en aquest àmbit, no?
En Martí Barris és ben conegut a la ciutat com a persona que sempre visibilitza la discapacitat i les moltes coses que són capaces de fer persones com ell. Fa uns dies feia de mentor a la jornada escolar organitzada per l'Ajuntament d'Olot. Segons ell, on fa més falta avançar és en l'àmbit laboral.
Les xarxes socials jo crec que donen un pes important perquè visibilitzen tot, i l'important, i la gent potser no s'ha quedat un moment més estranya, però sí que evita que es continua treballant perquè segueixi visibilitzant, i sobretot a nivell laboral, que quan vaig a una empresa no vegin sempre hem fet una cadira i que puguin parlar amb la persona i treballar amb la persona i donar més oportunitats a l'hora de treballar, perquè moltes empreses queden només, veuen una persona amb una cadira, ja veuen limitació, no es pot aixecar.
Una millora d'oportunitats que no pot quedar-se només en una quota mínima.
Que no sigui només el fet d'anar a complir el 2% que obliguen a les empreses de més de 50 treballadors de tenir persones amb discapacitat, no? I per tant que sigui realment una... Bueno, no, si no arribem a una inclusió, però sí una integració de que cada cop doncs es faciliti més la vida de les persones que estan en aquesta situació a una vida més normalitzada.
És l'exemple d'un olotí que pateix discapacitat i d'una mare que va tenir un fill amb discapacitat. Exemples necessaris perquè la societat avanci en aquest àmbit, perquè ningú es quedi enrere i tothom pugui gaudir de les mateixes oportunitats, quelcom que dies internacionals com el d'avui pretenen visibilitzar. Admeten, però, que fan falta molts més recursos perquè això sigui una realitat.
El Ripollès consolida una lleu recuperació demogràfica i frena la pèrdua d'habitants. És el nostre dossier econòmic del dia. Tot i això, continua sent una de les comarques amb menys població i amb un índex d'envelliment més elevat de les comarques gironines. L'economia avança, però ho fa a un ritme feble i el creixement de la riquesa és inferior que a la resta de la demarcació.
En canvi, el mercat laboral mostra una millora moderada i també creix el pes de la població estrangera tant pel que fa a habitants com al mercat de treball. Són dades de l'informe socioeconòmic elaborat per la Diputació de Girona.
I al qual ha tingut accés la Judit Espert.
El 2023, l'economia del Ripollès va créixer molt poc. La riquesa que genera la comarca només va augmentar un 1,5%, mentre que les comarques gironines i a Catalunya va pujar un 2,9%. Això vol dir que l'activitat econòmica del Ripollès es va frenar força respecte de l'any anterior. Tot i aquesta frenada, el mercat laboral del 2024 mostra una evolució positiva. La comarca té 11.150 persones treballant, una xifra una mica més alta que l'any anterior, encara que l'augment és més petit que la resta de Girona. L'ocupació ha crescut una mica més entre les dones i en conjunt el Ripollès representa el 3,2% de tots els treballadors de la demarcació. Un dels canvis més importants és l'augment de persones estrangeres que treballen a la comarca. Aquest grup creix un 7,9%, molt per sobre del ritme de Girona, mentre que la població ocupada de nacionalitat espanyola gairebé no varia. Amb això, els treballadors estrangers ja són l'11,6% de totes les persones ocupades del Ripollès. Si mirem les edats, gairebé tots els grups creixen, sobretot les persones de més de 55 anys. Malgrat que el Ripollès avança una mica més lentament que la resta de Girona, continua tenint una de les taxes d'ocupació més alta. El 70,8% de la població en edat de treballar té feina. El 2024 baixa un 5%, un descens molt superior al de la demarcació. Hi ha menys atur a serveis, indústria i agricultura i només augmenta entre les persones amb estudis universitaris. La contractació també puja. Es van signar 5.330 contractes, un 9,7% més que l'any anterior, sobretot contractes temporals, tot i que també creixen els indefinits. La població del Ripollès és una de les més baixes de les comarques gironines, però des del 2017 ha deixat de disminuir i ha començat a créixer lentament. El 2024 ho fa en un 0,2%. Ripoll concentra una part molt important dels habitants. 4 de cada 10 viuen al municipi i si s'hi afegeixen Sant Joan de les Abadesses i Can de Bànol, gairebé 7 de cada 10 persones de la comarca viuen en aquests 3 municipis. Tot i això, en l'últim any 10 municipis han perdut població, sobretot Pardines, Ogassa i Llanars, mentre que altres com Queralbs, Setcases i Sant Joan han crescut. En xifres absolutes, Ripoll és el municipi que més habitants perd, 45, i Sant Joan el que més en guanya, 78. La comarca també destaca per l'envelliment. Gairebé el doble de persones majors de 65 anys respecte dels menors de 15. Malgrat aquest panorama, les previsions de l'IDESCAT indiquen que la població podria créixer un 2,3% fins al 2046, tot i que amb menys joves i més persones grans.
L'habitatge és, sens dubte, un dels grans problemes que arrossega la nostra societat. Olot ha estrenat els allotjaments per a estudiants del carrer dels Sastres.
Des del mes de setembre, 9 joves ja viuen als pisos. Es tracta de la primera fase d'oferta per respondre a la demanda de centres educatius que reclamaven habitatge per a estudiants de fora la comarca. Els lloguers mensuals dels pisos estan entre els 200 i 490 euros, segons les característiques de l'habitatge.
Roger Isern.
9 estudiants ja gaudeixen d'un pis al carrer dels Sastres d'Olot en el marc de la iniciativa impulsada per l'Ajuntament d'allotjar joves que estiguin cursant aquest curs 2025-2026 en algun centre educatiu de la ciutat. Es tracta de la primera fase de l'oferta d'habitatge que va començar el 10 de setembre quan es va realitzar el sorteig públic per conèixer els estudiants guanyadors de la convocatòria. Des del mateix consistori detallen que és una mesura per donar resposta a les necessitats expressades per la comunitat educativa, com és el cas de l'Escola d'Art d'Olot. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbó, celebra que la iniciativa hagi tingut una bona acollida.
La veritat és que estem satisfets amb el resultat, també aquests centres educatius doncs, que tenien aquesta preocupació de que venien vegades uns estudiants d'altres ciutats, d'altres indrets, i els costava doncs, poder accedir a habitatges d'aquesta tipologia, doncs d'aquesta manera hem pogut donar sortida a aquesta demanda, d'una manera doncs, que creiem que és funcional, que ha anat bé, i que per tant doncs, el que ja estem és pensant doncs, això doncs, com ha d'acabar sent en el futur. La voluntat és seguir en aquesta línia.
Els pisos tenen una superfície que va des dels gairebé 40 metres quadrats als més de 80. Pel que fa al lloguer, oscil·la entre els 206 i els gairebé 500 euros mensuals segons l'habitatge i és un preu que s'ajusta a la normativa vigent per a lloguers en zones de mercat tensat. Jana Garcia i Júlia Marcinyac són estudiants de disseny d'interiors a l'Escola d'Art d'Olot i que actualment resideixen en un d'aquests pisos.
El pis és preciós, és que el vam veure el primer cop i vam dir, uau, o sigui, tant de bo ens toqui aquí. Aquí ens va tocar. I ens va tocar i... Sí. I això l'hem fet molt nostre, hem portat mil coses i s'està com a casa.
Els contractes tenen una durada de 10 mesos i cobreixen tot el curs acadèmic. També es va fer una jornada de portes obertes perquè l'alumnat conegués de primera mà els pisos als quals optava.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Parlem ara de medi ambient. Les intervencions en boscos d'un projecte finançat pels fons Next Generation ha permès millorar hàbitats d'espècies amenaçades i la salut dels boscos a la Vall de Ribes.
Els treballs han començat recentment al bosc de Campelles, tot i que també es faran a Tosses, Planoles i Ribes de Freser, i permetran als municipis un aprofitament dels recursos que s'extreguin.
Escoltem en Guido Sangerote.
Està previst que arribin més de 600.000 euros d'Europa per finançar totes aquestes intervencions que han de tenir lloc a diversos boscos de la Vall de Ribes, majoritàriament de pi negre. Un dels objectius és millorar l'estat de diversos espais per afavorir que el gall fer pugui tornar-hi i que el mussol pirinenc trobi un hàbitat ideal per evitar la seva regressió. Però, a més, el projecte ha de tenir efectes positius a les arques municipals dels pobles on es treballa. En parla Judit Cornellà, presidenta del Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès.
Recuperar, doncs, que aquestes espècies tornin, que hi havien estat i tornin a estar aquí, però també a nivell de municipis, perquè al final és una actuació que reporta a dintre d'ella, doncs, unes subhastes de fusta, que això són uns majors ingressos pels ajuntaments, que sempre són molt benvinguts, sobretot quan són ajuntaments tan petits com els nostres.
Els ajuntaments s'han beneficiat no només per poder millorar els seus boscos, hem parlat d'aquestes espècies, però al final aquí estem fent millora forestal, que quedarà, els boscos es milloraran i també s'està traient un aprofitament fent aquestes millores del bosc, que això va directament revertit en uns ingressos als ajuntaments.
Des del Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès es valoren molt positivament aquestes actuacions en boscos de la comarca. Moltes d'aquestes forests són joves, fruit de l'abandonament progressiu de la ramaderia extensiva, i amb les tales i neteges que es fan s'eviten un seguit de riscos, a més d'aconseguir la millora de la biodiversitat. En parla el director tècnic del Consorci, Gerard Vila.
Això té molts efectes. Ja podem parlar d'efectes sobre amb possibles incendis, però també tenen efectes amb la pròpia salut i biodiversitat del bosc, com també té efectes sobre la ramaderia, per una manca, diguéssim, de disponibilitat d'espais oberts, entre molts d'altres, no? I té efectes cap als hàbitats potencials d'aquestes espècies. Llavors nosaltres aquí el que intentem fer és millorar aquestes estructures del bosc fent aclarides.
Actualment aquests boscos només compten amb una espècie pràcticament, el pi negre. Amb els treballs també es planten noves espècies autòctones per mirar d'obtenir espais més diversos i que les espècies de fauna i flora de l'indret hi puguin tenir un hàbitat adequat.
Estem parlant en molts casos d'una primera aclarida, una segona aclarida, i sí que faran falta més intervencions, però aquestes intervencions ja tenen un rèdit comercial al darrere. O sigui, ja són actuacions que per si sol ja generen un rèdit, ja generen un ingrés per l'Ajuntament, i que això doncs, es pot fer d'una forma, diguéssim, sense haver de subvencionar-la.
En aquest sentit, aquestes primeres intervencions subvencionades aporten uns beneficis que difícilment es podrien aconseguir amb la iniciativa privada. En l'àmbit privat hi ha més reticència a la gestió forestal, en tant que el mercat de la fusta encara es troba amb preus molt baixos.
Un quart i mig. De nou, l'Ajuntament d'Olot arreglarà el camí del Bac de la Pradella.
Situat al barri de Bonavista, té una llargada de 700 metres i com que es troba dins el parc natural, les obres s'han hagut d'adaptar a la normativa. S'han hagut de construir trencaaigües per minimitzar el desgast creat pels torrents i omplir els forats generats pel pas del temps.
Néstor Carvajal.
El camí del Bac de la Pradella a Bonavista ha estat millorat gràcies als acords entre l'equip de govern format per Junts i Esquerra i el grup municipal de del PSC. Les millores van ser condició del Partit Socialista per aprovar els pressupostos d'aquest any. El cost total de les obres puja fins als 50.000 euros i s'han centrat sobretot en revestir l'empedrat que hi havia originalment i en treballs manuals de recol·locació de pedres, entre d'altres. El regidor de Serveis Urbans, Aniol Sayabona, fica en context la trajectòria del camí a la zona.
El camí que havia estat molt i molt utilitzat a la comarca, que evidentment doncs, amb l'aparició d'altres carreteres més principals havia anat perdent aquesta funcionalitat i s'havia convertit en un camí, però també encara molt utilitzat per gent del barri, per gent que practica esport en aquesta zona, els paratges de la Moixina, poder saltar doncs, cap a l'aproximació, cap aquí a la zona del Corb, i que s'havia anat malmetent durant aquests últims anys de manera més accelerada.
El camí té una llargària de més de 700 metres i una amplada variable entre 2 i 3 i mig. L'enginyera encarregada de les obres, Caral Sant Andreu, dona més detalls.
Sí que és cert que les normes del parc són molt restrictives a l'hora d'arreglar camins a dins del parc natural i després ens hem d'adaptar una mica. Llavors el que s'ha fet és arreglar molt el tema d'aigües. Les aigües al final són el que malmeten sempre els camins, per tant s'han executat 9 trencaigües que cada uns quants metres trauran totes les aigües fora del camí. D'aquesta manera no caldrà fer-li tant de manteniment. El paviment sí que s'ha deixat un paviment natural.
També s'ha aprofitat per desbrossar i netejar el terreny, a més de la construcció de dos nous trams de cuneta de 50 i 90 metres de longitud.
El juvenil A de l'Olot es troba fora del descens en aquest primer tram de temporada.
Tot i que l'Espanyol té un partit menys i és l'equip que marca el descens directe, el conjunt olotí ha acumulat 3 empats en els últims 5 partits.
La Nacional de Juvenil és una categoria dura i tot i que l'Olot sigui el tercer any consecutiu que hi participa, l'objectiu segueix sent el mateix, la permanència. A hores d'ara, la Unió Esportiva Olot és 12è classificat, una posició per sobre el descens. Tot i això, l'equip perico seria el primer a baixar, però té un partit menys i en cas de guanyar-lo deixaria el conjunt olotí en descens. El tècnic del juvenil A de l'Olot i exjugador del primer equip, Albert Blázquez, explica la dificultat de la categoria.
Sorprenguem molt lo igualada i lo competitiva que és, no? Traient el Barça penso que pots puntuar tot arreu i tothom et pot puntuar a casa, vull dir, no hi ha ningú que es salvi. Cada partit és igualadíssim, cada jornada hi ha 5-6 empats i bueno, també és lo bo, no? Que encara que estiguis amb una mica de mala dinàmica doncs estàs allà enganxat i si n'enganxes una de bona doncs distancies de baix o inclús et pots ficar dalt. És una mica el maco d'aquest any, no?
En les últimes dues temporades, el descens ha estat als 30 punts, la 24-25, i en 31, la temporada 23-24. En ambdós cursos, l'Olot ha aconseguit la permanència de forma clara amb 37 i 41 punts, respectivament. Tot i això, la temporada que va descendir de categoria, la 21-22, va fer 35 punts i el descens estava als 38. Aquest any, l'Olot ha guanyat 2 partits, n'ha empatat 4 i n'ha perdut 5 en un balanç d'11 partits de Lliga, un terç de temporada. Blázquez afirma que a l'equip li falta agafar una certa regularitat.
Sí que és veritat que no hem acabat de començar bé, no hem acabat d'enllaçar això, doncs 2-3 resultats positius i per això estem a baix i res. Ara que ja hem vist el nivell que tenim, hem vist el nivell que hi ha a la categoria, doncs d'aquí a final d'any jo el que els demano és que estiguin tranquils, que facin el futbol que saben fer, que quan hem estat tranquils, que quan hem tingut bons moments, doncs quan hem disfrutat i quan més a prop hem estat de la victòria i al final és això, no es tracta d'això, de disfrutar jugant i que això et doni resultat.
En el partit d'aquest cap de setmana passat, l'Olot va empatar davant l'Adam, que és últim classificat del grup 7 de Nacional. El pròxim partit de l'Olot serà al camp de la Fundació Reus, el diumenge 14 de desembre a les 12 del migdia. Un partit més en què l'Olot vol aconseguir els 3 punts per distanciar-se del descens a preferent.
Sant Feliu de Pallerols ja ho té tot a punt per la Fira de Santa Llúcia. Diumenge 14 de desembre, vine a gaudir de l'exposició de maquinària agrícola, el mercat d'artesania i productes de proximitat i de la tradicional escudella barrejada de pagès. I a la Capella del Roser es vendran figures de pessebres artesanes i els diners recaptats aniran per la Marató de TV3. A la tarda, presentació del llibre de Pep Fargas, El tren d'Olot, El pas del gegant. Amb música, batucada, portes obertes al Molí de la Conqueta i l'Esbart Marpoleny en directe. I tot el dia el Camí de Pessebres, una ruta màgica pels racons del poble. Fira de Santa Llúcia, Sant Feliu de Pallerols, tradició, Caliu i Nadal.
A Òptica Fluvià ens agraden els teus ulls, els volem totalment sants. Anàlisi i diagnosi visual, anàlisi de retina, graduacions personalitzades, optometria pediàtrica, de l'esport, del treball i molts més serveis per cuidar de la teva salut visual. Visita'ns i deixa els teus ulls en bones mans. Ens trobaràs al centre d'Olot, al carrer de Sant Rafel, Fluvià Òptics. Per a més informació, fluvià.cat.
Aquest desembre a Nissan toca estrenar. Descobreix el nou Nissan Qashqai 2025. L'híbrid reinventat amb unitats limitades en estoc i un estalvi de fins a 7.750 euros. Aquest desembre aprofita aquesta oferta exclusiva i emporta't el teu Qashqai amb les millors condicions de l'any. Nissan, Olot Motor, a la carretera de Santa Coloma sense número de les preses. Nissan, emoció a cada quilòmetre.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat, al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
A la Clínica Dental Serra Marín, qualsevol persona pot solucionar problemes de maloclusió, malposició o apinyament dental. Una solució d'ortodòncia invisible a Olot, per a cada persona i per a cada edat. Perquè mai és tard per trobar una solució. Pots demanar la teva primera visita sense compromís al 972-280-896. A la Clínica Dental Serra Marín, al costat de la plaça del Mercat d'Olot.
A Ponset Consultors treballem per oferir-te la millor protecció. No perdis temps. Nosaltres fem totes les gestions per tu. La combinació de l'experiència de Ponset i la confiança d'Occident és sinònim de tranquil·litat. Perquè pagar per una assegurança sense servei no té sentit. Nosaltres t'oferim un tracte proper i amb totes les garanties. Vine a Ponset Consultors, Assegurances Occident, a Olot, al carrer Notari Clusells 2 i a Ripoll, al carrer Progrés 1. Telèfon 972 26 67 12.
Són 8:45. Títoles.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Les oportunitats laborals, principal repte per les persones amb discapacitat, ho diuen membres de la Coordinadora d'Entitats de la Garrotxa, que des de fa prop de 2 dècades treballen conjuntament per visibilitzar i millorar les persones amb algun tipus de diversitat funcional.
Asseguren que en 20 anys s'ha millorat en accessibilitat i fins i tot en la inclusió en alguns actes socials o culturals a Olot. Admeten, però, que encara hi ha molta feina per fer.
Escoltem la Sílvia Vilacova, és una de les membres del col·lectiu.
Hem d'afrontar molts de reptes, des de a nivell cultural i a nivell social. Vull dir, pensem que fa 30 anys moltes persones amb diversitat es quedaven recluïdes a casa, es tancaven a casa, semblava un tabú, i més en temes de discapacitat, a vegades més psíquica que no pas física, no?
El Ripollès consolida una lleu recuperació demogràfica i frena la pèrdua d'habitants. Tot i això, continua sent una de les comarques amb menys població i amb un índex d'envelliment més elevat a totes les comarques gironines.
L'economia avança, però fa un ritme feble i el creixement de la riquesa és inferior que la demarcació. En canvi, el mercat laboral mostra una millora moderada i també creix el pes de la població estrangera, tant pel que fa habitants com al mercat de treball. Són dades de l'informe socioeconòmic elaborat per la Diputació de Girona.
D'altra banda, Olot estrena els allotjaments per estudiants al carrer dels Sastres.
Des del mes de setembre, 9 joves ja viuen als pisos. Es tracta de la primera fase d'oferta per respondre a la demanda de centres educatius que reclamaven habitatge per a estudiants de fora la comarca. Els lloguers mensuals dels pisos estan entre els 200 i 490 euros segons les característiques de l'habitatge.
Els estudiants, les estudiants estan encantats de la vida.
El pis és preciós, és que el vam veure el primer cop i vam dir uau, o sigui, tant de bons toqui
aquí.
I ens va tocar i... Sí. I això l'hem fet molt nostre, hem portat 1000 coses i s'està com a casa.
En medi ambient, les intervencions en boscos d'un projecte finançat pels fons Next Generation ha permès millorar hàbitats d'espècies amenaçades i ha garantit la salut dels boscos de la Vall de Ribes.
Els treballs han començat recentment al bosc de Campelles, tot i que també es faran a Toses, Planoles i Ribes de Freser, i permetran als municipis un aprofitament dels recursos que s'extreguin.
Escoltem la presidenta del SEIN, és la Judit Cornellà.
Recuperar, doncs, que aquestes espècies tornin, que hi havien estat i tornin a estar aquí, però també a nivell de municipis, perquè al final és una actuació que reporta a dintre d'ella, doncs, unes subhastes de fusta, que això són uns majors ingressos pels ajuntaments, que sempre són molt benvinguts, sobretot quan són ajuntaments tan petits com els nostres.
L'Ajuntament d'Olot arreglarà el camí del Bac de la Pradella.
Situat al barri de Bonavista, té una llargada de 700 metres i com que es troba dins el parc natural, les obres s'han hagut d'adaptar a la normativa. S'han hagut de construir trencaaigües per minimitzar el desgast creat pels torrents i omplir els forats generats pel pas del temps.
Escoltem el regidor de Serveis Urbans, Aniol Sellabona.
Camí que havia estat molt i molt utilitzat a la comarca, que evidentment, doncs, amb l'aparició d'altres carreteres més principals havia anat perdent aquesta funcionalitat i s'havia convertit en un camí, però també encara molt utilitzat per gent del barri, per gent que practica esport en aquesta zona, els paratges de la Moixina, poder saltar, doncs, cap a l'aproximació, cap aquí a la zona del Corb, i que s'havia anat malmetent durant aquests últims anys de manera més accelerada.
Avui també és notícia Sant Joan les Fonts, perquè l'Ajuntament vol fer un pla de mobilitat al polígon de Beguda i escoltarà les peticions dels veïns sobre la sonoritat d'aquesta zona.
Són qüestions que s'han tractat en un dels darrers que dèiem a la plaça, on ha quedat clar que la mobilitat i el soroll preocupa als veïns de la zona.
Sant Pau de Segúries estrena un punt de càrrega ràpida per vehicles elèctrics.
Situada al carrer Collsalacre, la nova instal·lació dona resposta a una necessitat creixent entre la ciutadania i els visitants i reforça reforça el compromís del consistori amb la transició energètica, tal com afirma l'alcalde del municipi.
I també parlarem de com es presenten les activitats de Nadal previstes a Ripoll de cara a les properes hores, perquè amb l'encesa de llums aquest divendres es dona el tret de sortida de Viu al Nadal amb desenes d'activitats promogudes des de l'Ajuntament i d'altres entitats. Ho repassarem. El llibre El llegat d'Oriol de Bolòs difon el traspàs científic del botànic Olotí.
Es tracta d'un recull de les ponències de la jornada del seu centenari i ha estat coeditat per l'Espai Cràter i pel Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
I la xarxa transversal porta 20 anys impulsant la cultura a ciutats mitjanes com Olot.
En total la conformen 10 ciutats d'arreu del país, com són Figueres, Granollers o Reus.
Els alumnes de 6è de primària dels centres educatius d'Olot podran practicar durant 2 setmanes esport adaptat.
És una iniciativa que va sorgir l'any passat per donar continuïtat a la matinal esportiva que es va celebrar aquest passat divendres.
I avui també parlem de la ripollesa Fiona Pinar, perquè és una de les 6 finalistes a millor esportista femenina dels Premis 3D de l'Esport Adaptat Català.
La primera edició dels guardons se celebrarà avui, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.
I el juvenil A de l'Olot es troba fora del descens en aquest primer tram de temporada.
Tot i que l'Espanyol té un partit menys i és l'equip que marca el descens directe, el conjunt olotí ha acumulat 3 empats en els últims 5 partits.
8:35.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
I a Catalunya, Espanya i el món, avui és notícia que augmenten a 9 els casos ja confirmats de pesta porcina africana, tots a la mateixa zona.
Els pròxims dies el govern definirà una bateria de mesures extraordinàries per reforçar la bioseguretat de totes les granges de Catalunya, reduir la població de senglars.
24 municipis no hauran de tenir zones de baixes emissions al gener per la millora de la qualitat de l'aire.
Molts municipis dels que sí que estaven obligats a tenir una zona de baixes emissions encara no han instal·lat les càmeres ni la senyalització.
Els treballadors públics cobraran de cop al gener la pujada de sou del 2,5% corresponent al 2025.
En el cas dels funcionaris de l'Estat, la paga serà abans aquest mateix desembre.
El govern ofertarà 542 places més d'empleats públics de la Generalitat per aquest any.
Inclouen ampliacions de plantilla dels cossos de prevenció i extinció d'incendis, agents rurals, d'execució penal, personal de l'Agència Tributària de Catalunya, personal d'administració i tècnic i personal laboral.
I gent de jornal 2027 el Verifacto, l'eina per revisar la facturació de pimes i autònoms a temps real.
Forma part de les mesures que aprovarà el Consell de Ministres en un decret en què Pedro Sánchez ha admès que s'inclouen incompliments dels pactes amb Junts.
I el Suprem ratifica que els permisos retribuïts es gaudeixin en dies feiners.
La sentència dona la raó a l'Audiència Nacional i als sindicats i estableix que els permisos tenen sentit si permeten absentar-se de la feina.
Aquest Nadal, a Daife, volem agrair-vos la vostra confiança. Durant tot l'any hem treballat per protegir els vostres productes amb solucions d'embalatges segures i eficients, sempre amb el compromís ferm de cuidar el nostre planeta. Daife, tenim molt per celebrar. 8è Premi Pime de Girona per la gran feina de formació en sostenibilitat i digitalització de l'empresa. Bones festes i feliç any nou de part de Daife. Compromís amb vosaltres i amb el medi ambient.
Previsió meteorològica, Dani Ramírez.
Petits plogims aquesta matinada que han deixat un litre i mig, punts de l'Alt Empordà, Baix Empordà, a Mieres, a la Garrotxa, un litre també, al Banyà, un litre, les Olives, un litre, o bé, quatre gotes, altres indrets, però amb poca precipitació, mig litre a Olot. La temperatura no ha estat tan baixa com ahir, amb aquest cel ennuvolat, aquests plogims que per cert s'allunyen, no es repetiran. Temperatura mínima de 6 sota 0 a la Tosa, també a Ulldeter, estem parlant de 2.400 metres cap amunt. 3 sota 0 a Das, temperatura de 1 positiu, bé, doncs a Vic, temperatura d'1 positiu també a Olost, al Lluçanès, o per exemple, temperatures de 2 graus a Olot. Temperatura freda, però evidentment no és sota 0. 6 graus a Girona, 0 a Molló, temperatura d'un grau a Gombrèn o de 2 graus a Capdevano, al Ripollès. Dia marcat per aquests núvols que van i venen, en principi ja sense pluja, sense cap nevada en el dia d'avui. La temperatura de dia quedarà una mica més curta, una mica més de refrescada, tot i que la nit, amb aquests núvols i aquests plogims, ha pujat la temperatura mínima, però de dia baixarà. I bé, demà, un dia marcat aquest dijous pels núvols i les clarianes, alguna boira al matí, la temperatura no canvia o baixa una mica més, sobretot de nit i matinada, i seguirem amb cel mig ennuvolat o fins i tot a la tarda amb més sol. Entra un petit front i podria ser que caigués algun ruixat entre la tarda i el vespre. Comarques interiors, cota de neu, 1.200 metres. Vent fort a cotes altes del Pirineu i del Montseny, sobretot. I al cap de setmana la temperatura pujarà una mitjana de 3 a 6 graus ben bé.
Bassols Energia presenta La Guardiola Universal. Una nova manera de premiar la teva energia. Per cada acció responsable que fas, com estalviar, compartir o comprar al teu entorn, acumules beneficis. I atenció, cada any que continues amb nosaltres, la teva guardiola creix amb diners gràcies al pla de fidelitat. Descobreix-ho a bassolsenergia.com. Bassols Energia. L'energia que dones et torna.
5 minuts, 3 quarts de 9. L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts vol fer un pla de mobilitat al polígon de Begudà i escoltarà les peticions dels veïns sobre la sonoritat de la zona. Són qüestions que s'han tractat en un dels últims Quedem a la plaça, on ha quedat clar que la mobilitat i el soroll especialment preocupa els veïns.
En el marc de les quedades del Quedem a la plaça de Sant Joan les Fonts, a Begudà s'ha fet una trobada per parlar d'una qüestió que els veïns fa temps que els preocupa, la millora de la mobilitat al polígon i problemes de soroll. Pel que fa a la mobilitat, amb els anys l'activitat al polígon ha crescut i això fa que hi hagi més persones movent-se per aquesta zona de Begudà. Per això l'Ajuntament estudia fer un pla de mobilitat. Maria Vidal és l'alcaldessa.
Hem de poder circular i arribar a les nostres llars de la manera més segura possible. L'Ajuntament ha encarregat un estudi de mobilitat que ja es va presentar també a la ciutadania, però ara volem fer un pas més amb un pla de mobilitat on reculli una mica les peticions veïnals. Amb això també fins i tot en alguna de les empreses grans que tenim en el polígon ens estan donant un cop de mà amb consells tècnics, que després nosaltres també valorem a nivell de la nostra àrea d'urbanisme, en el qual potser algun dels sentits de circulació es pugui haver de modificar per una major circulació interior.
Pel que respecta al soroll, des de l'Ajuntament asseguren haver explicat als veïns quina normativa hi ha pel que fa a aquesta qüestió i ara volen escoltar les demandes més concretes que poden tenir els mateixos veïns segons la zona on viuen.
Vam parlar de que nosaltres tenim en exposició pública el mapa de capacitat acústica municipal que tocava revisar. No s'han modificat els paràmetres de decibels que marquen de mínims i de màxims en zones o rústiques o en zones urbanes o industrials. Aquests no s'han modificat perquè hi ha una llei que ens els regula. S'ha incorporat algun element que per creixement de polígon o per ampliació d'una activitat econòmica calia incorporar. Es van fer les preguntes, les consultes, i a partir d'ara s'ha obert la porta. Una cosa és el procés administratiu d'aprovació del ple i de les al·legacions que s'hi han presentat, i l'altra són les demandes puntuals dels veïns i veïnes, que el que vam acordar és que presentessin instància amb allò que necessitaven resoldre, que els afectés més a títol particular. I així nosaltres podíem fer les següents passes de mirar si és que és qüestió de posar una pantalla acústica, si és qüestió de que des de casa seva es pot fer un aïllament diferent, més en detall.
Tot amb l'objectiu que hi hagi una millor convivència entre les persones que viuen i les persones que treballen en aquesta zona del municipi. Fa uns mesos, l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts ja va fer millores a l'aparcament del carrer Pontia.
A Sant Pau de Segúries han estrenat un punt de càrrega ràpida per vehicles elèctrics.
L'Ajuntament de Sant Pau de Segúries ha instal·lat un punt de càrrega ràpida per a vehicles elèctrics. La nova instal·lació, situada al carrer Collsalacre, a prop de l'entrada sud, permet la recàrrega simultània de dos vehicles amb una potència de fins a 120 kW i dona resposta a una necessitat creixent entre la ciutadania i els visitants. En dona més detalls l'alcalde de Sant Pau de Segúries, Albert Coma.
És un tòtem en el qual hi ha dos punts de càrrega elèctrica, semiràpida, en el qual això permetrà que tots els vehicles puguin disposar aquí, per poder fer una semicàrrega que puguin disposar aquí a Sant Pau, com també puguin donar a conèixer l'entorn mentre estan fent la càrrega, doncs puguin anar als comerços, puguin anar als bars, als establiments d'aquí al municipi.
El projecte reforça el compromís del consistori amb la transició energètica. En aquest sentit, l'Ajuntament de Sant Pau també està estudiant la possibilitat d'instal·lar un nou punt a prop de l'entrada nord.
És un pas més, ja que també ara tots els vehicles van cap a la part elèctrica i híbrids, doncs és un pas que no teníem aquí al municipi i creiem convenient que tenir-lo per poder donar aquest servei al municipi. En aquesta empresa licitadora hi ha una oferta que ens van oferir fer un altre punt de càrrega elèctrica en el qual s'està estudiant la possibilitat de poder-lo posar l'altra entrada nord de Sant Pau.
L'obra s'ha dut a terme mitjançant un concurs de licitació pública que s'ha adjudicat a l'empresa Eranovum.
Amb l'encesa de llums aquest divendres es dona el tret de sortida de Viu al Nadal. Desenes d'activitats promogudes des de l'Ajuntament de Ripoll i altres entitats, entre les quals destaca la Fira de Nadal, que s'allargarà fins al proper dilluns. Més detalls, Laura Segú.
El Nadal es tornarà a viure amb intensitat aquestes festes i començarà amb l'encesa de llums de Nadal a càrrec del consistori infantil, que il·luminarà un període en què les famílies seran les protagonistes. Divendres, a partir de 6:15, es premarà l'interruptor en una activitat que es culminarà amb la xocolatada popular d'inici de festes nadalenques. Així ens ho explica la Maria Murgó, alcaldessa infantil de Ripoll, que presentava un calendari de Nadal organitzat tant per l'Ajuntament com per altres entitats de la vila.
Fem l'encesa de llums aquí a la plaça de l'Ajuntament amb els del Pobillatge. El dia 20 de desembre a la tarda, a les 5:30, a la plaça de Nadal, farem la cagada de tió.
Des de l'Ajuntament s'ha presentat tot un desembre amb activitats que faran les delícies a la canalla. Des del Parc Infantil de Ripoll, que durarà 2 dies, el 22 i el 23 de desembre. Un any més als Pastorets al Comtal i activitats esportives. L'Escape Room el dia 2, la Cartera Reial el 3 de gener o la desitjada Cavalcada de Reis. Precisament enguany hi haurà més màgia que mai. Silvia Oriols.
Doncs una mica discret, perquè només hi havia equip de so per cada 2 carrosses. Volem que cada carrossa doncs, també tingui el seu equip de so i bé, algunes millores també en vestimenta que convenien. I animar també tothom doncs, a participar a nivell doncs, de patges i de col·laboració.
Multitudinària és la Fira de Nadal, que s'inaugura divendres i que abraça fins dilluns, dia festiu. Precisament Oriols destaca el compromís entre la UIER i l'Ajuntament per donar vida un any més al teixit comercial de la vila.
Que aquest compromís que hi ha entre l'Ajuntament i doncs, el teixit comercial de la nostra vila és molt potent i que cada any doncs, aconseguim fer unes fires bueno, cada cop més consolidades.
Activitats per a tots els públics i molta música al carrer. I destaca la participació d'una 80ena de parades, la col·laboració de nombroses entitats, les demostracions als establiments adherits a Ripoll Comerç. Dissabte, un any més, hi haurà concert de Nadales en català a la plaça de la Lira. Diumenge, el concert de gala passa a Vall de Gala amb la Dècada Prodigiosa. Un any més s'aposta per la fira sense estímuls durant 1 hora dilluns a la tarda o al campament reial al carrer Mossèn Cinto Verdaguer. Aquesta fira vol ser un foment de la compra al comerç local i es premia amb el sorteig de 200 euros entre els tiquets de compra. Vàlids també per al sorteig final de festes de l'Ajuntament. En aquest cas hi haurà 600 euros en premis. Jordi Tarré, Fires del Ripollet.
Des d'aquí convidem a que els comerciants entreguin el tiquet de compra important, ja sigui d'un àpat, ja sigui d'una compra, perquè amb tots els tiquets de compra a la plaça Nadal hi haurà una urna.
Des de la regidoria de Fires, Mercats i Turisme s'anima tothom a participar d'aquesta fira i la voluntat és superar no tan sols el nombre de visitants de l'any passat, 24.500 persones, sinó també els de la Sotèrica. Xavier Formatger, regidor de Fires, Mercats i Turisme.
Aquest any esperem superar la xifra de la Fira Sotèrica, que van ser 25.000. Veiem si aquest any ho superem amb la Fira de Nadal.
Un altre dels moments destacats serà la presentació del llibre Comerços Centenaris del Ripollès, Venedors d'Esperança, editat i promogut per la UIER, on es recull la història i fotografies dels 63 establiments més antics de la comarca. Serà dissabte a les 11 del matí.
I a Olot, els museus de la capital són l'epicentre del pessebrisme. Xavi Roura, conservador del museu, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
S'han convertit els museus en un punt imprescindible, no?, per les festes de Nadal?
Sí, des dels museus procurem organitzar les exposicions de festes, que no només fem nosaltres, sinó que també hi participen altres agrupacions, com l'agrupació pessebrista d'Olot, o l'Escola de Belles Arts, o particulars, també.
Què hi podem veure en aquestes festes als museus d'Olot?
Mira, tenim 4 seus. La principal és l'edifici Hospici, on hi podem veure el pessebre de la ciutat, que porta per títol Fent i desfent, que és una peça d'en David López. També hi podrem trobar tots els diorames que ens han preparat des de l'agrupació de pessebristes d'Olot i la Garrotxa, una instal·lació que ja vam poder veure per Lluèrnia que porta per títol Transllumància i que ha organitzat l'OAPIX, és un ramat de xais que pastura per aquí el primer pit de l'hospici, i una activitat nova pensada per famílies que porta per títol Pastors, xais, mules i dinosaures, que pretén ser el pessebre més gran de la ciutat d'Olot i on es demana que vinguin les famílies i participin fent una figureta de plastilina incorporant-la a aquest pessebre. Llavors, si sortim de l'hospici, podem anar al Museu dels Sants, on també hi ha una altra activitat participativa i familiar, que és No la caguis. És una activitat que ja fa diversos anys que la portem a terme i cada any té més èxit. Es tracta de trobar 100 caganers que estan amagats pel museu. En aquest museu també hi podem veure una petita exposició sobre la premsa al pessebre a partir d'un fons històric que tenim al museu, l'espai Ramon Amadeu, el primer i gran pessebrista de Catalunya, i peces pròpies de la col·lecció del museu, de la Cristià i de la col·lecció Renard.
Molt bé.
Llavors, tenim dues seus més. A Can Trinxeria, aquest any, com a artista convidat, hi ha en Ramon Bassols, un autor olotí de pessebre tradicional olotí, amb paisatges de la comarca amb escenes bíbliques. Al primer pis, una petita exposició que porta per títol Qui són els àngels, explicant qui és aquesta figura. I per acabar, si ens desplacem fins al Claustre del Carme, a l'Escola de Belles Arts, els alumnes del segon curs de cicle formatiu de decoracions han preparat un pessebre que porta per títol Evitem la llum i que fa referència a la casa com a lloc de trobada, però sense parets, com un espai obert on d'una manera simbòlica ens parlem d'aquest moment en què al Nadal ens trobem tots.
Des dels museus, com definiríeu l'estat de salut del pessebrisme?
Doncs és un pessebrisme que està canviant. Cada cop hi ha propostes més noves, diguéssim, més modernes, fins i tot aquest any. El pessebre de la ciutat, doncs, és un pessebre que no està fet, sinó que s'està fent. Veureu que si veniu al pati de l'hospici, les figures encara estan en prestatges i mica a mica van baixant. De manera que, d'alguna manera, es gira al voltant d'aquest tema del Nadal, però aquest pessebre més clàssic, més reproduint escenes bíbliques, potser està mutant cap a una cosa més contemporània.
És fàcil aquesta convivència? Aquest ha estat sempre un debat, jo diria que històric, eh? El debat entre la tradició i la modernitat ja fa uns quants anys que dura. Han arribat a trobar-se i a cadascú a trobar el seu espai dins d'un element o d'una celebració com és el Nadal, tan i tan tradicional?
Jo crec que sí, jo crec que es complementen perfectament. Crec que és imprescindible el diorama tradicional de l'Escola Lutina, que és un diorama on hi ha aquestes escenes de Nadal, però on reconeixem les cases, perquè són cases dels pobles de la Garrotxa, i reconeixem els paisatges i fins i tot la gent, els personatges que vesteixen d'una manera tradicional. Això és el que busca el gran públic, aquesta tradició, aquest art que ha anat evolucionant amb el temps i que té aquesta part d'escultura, té aquesta part de pintura, i que d'alguna manera ens remet a la idea del Nadal de sempre, però alhora també és d'agrair que ens sorprenguin amb noves propostes. Per tant, jo crec que les dues vessants hi han de ser sempre.
De fet, aquesta tradició i aquesta modernitat moltes vegades ens sorprenen, però sempre hi ha un denominador comú. A la gent li agrada veure's, li agrada sentir-se representat. El costumisme encara és molt present, no, el món pessebrista?
Sí, és plenament present, sí, sí. De fet, jo suposo que apel·la, ens porta a la memòria, no? Ens porta allò que hem viscut, allò que hem vist sempre, i això ens atrau molt. Ens atrau veure'ns representats amb coses que ens són familiars, que ens són conegudes, i que d'alguna manera van absolutament vinculades al Nadal. Sense pessebres no hi ha Nadal.
Doncs ens quedem amb aquesta frase final. Xavi Roure, conservador dels Museus d'Olot, gràcies per acompanyar-nos a l'antena dels 5 minuts més. Molt bon dia i bones festes.
A vosaltres, molt bon dia.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
Anem als esports. Els alumnes de sisè de primària dels centres educatius d'Olot podran practicar durant dues setmanes esport adaptat. És una iniciativa que va sorgir l'any passat per donar continuïtat a la matinal esportiva que es va celebrar divendres. Avui és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.
Fa anys que des de l'àrea d'esports de l'Ajuntament d'Olot i el grup MIFES organitzen una matinal esportiva inclusiva amb l'objectiu de donar visibilitat a les persones amb discapacitat que practiquen esport i totes les barreres que es troben respecte a altra gent. Des de l'organització de la matinal expliquen que la idea que va sorgir l'any passat d'allargar aquesta pràctica esportiva adaptada s'havia d'estendre als diferents centres escolars d'Olot. Enguany, els alumnes de sisè de primària podran practicar durant dues setmanes esport adaptat. Ho explica el regidor d'esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniel Sellabona.
Conèixer que hi ha aquestes realitats, conèixer-les, i per això sempre ens agrada poder, doncs, també acostar experiències de primera mà
perquè puguin escoltar doncs, a persones quina és la seva trajectòria de vida, quina relació han tingut amb l'esport, la importància que ha tingut en l'esport. A partir d'aquí, a través doncs, de dinàmiques que també són divertides, lúdiques, que els agrada descobrir aquestes disciplines esportives, les quals moltes d'elles no les han practicat mai i que moltes desconeixen que existeixin. I per tant, arribar a aquest objectiu final de que puguem sensibilitzar a tots els infants.
Aquest és un espai de descoberta inclusiva ampli i transversal que provoca situacions en què els alumnes poden rebre consells per part d'esportistes a l'hora de practicar esport adaptat. El delegat del grup MIFES de la Garrotxa i el Ripollès, Josep Ligero, explica la importància de poder fer aquest tipus d'activitats i que s'allarguin durant el temps.
L'objectiu de les nens i nenes d'aquestes escoles és per poder sensibilitzar a tots aquests nens i nenes i que es posin la pell d'una persona que té una discapacitat física i que tingui també una mobilitat reduïda, que vegin per primera mà què és una persona que té una discapacitat física i que també a les barreres que es arriben a trobar durant el dia a dia les poblacions.
Durant la matinal del passat divendres, els alumnes han pogut practicar en franges tennis, bàsquet i voleibol adaptat. Aquesta jornada forma part del conjunt d'activitats de sensibilització amb motiu d'aquesta diada que des de l'Ajuntament volen seguir impulsant.
I la ripollesa Fiona Pinar és una de les 6 finalistes a millor esportista femenina dels Premis 3D de l'Esport Adaptat Català. La primera edició dels guardons es celebra avui coincidint amb el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Pinar disputarà el premi amb 3 nedadores, una jugadora de tenis taula i una competidora d'halterofília, Marc Roura.
En motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que es commemora cada 3 de desembre, les federacions catalanes d'esport adaptat duran a terme la primera edició dels Premis 3D de l'Esport Adaptat Català 2025. L'estrena de la gala se celebrarà aquest dimecres a 6:45 a la sala d'actes de la INEF de Barcelona i comptarà amb segell ripollès. L'atleta de Ripoll, Fiona Pinar, és una de les 6 finalistes a millor esportista femenina. La ripollesa arriba com una de les principals candidates després d'un curs amb actuacions molt notables, entre les quals destaquen els 2 quarts llocs, una a la prova dels 200 metres i l'altra en l'estrena de la modalitat de llançament de pes del Mundial d'Atletisme Paralímpic celebrat a l'Índia. Pinar disputarà el premi a millor esportista femenina amb les nedadores Berta García, Marian Polo i Núria Marquès, la jugadora de tennis taula Maria Migueles i la competidora d'halterofília Montse Alcova. Els premis tindran un caràcter anual i neixen amb la voluntat de reconèixer l'esforç, la dedicació i el talent de totes les persones que formen part de l'esport adaptat català.
Fins aquí els 5 minuts més d'avui. Demà hi tornem. Gràcies per seguir-nos.
Només tu. Com tu. Només tu. Com tu. Ara, a Opticàlia, 2x1 en ulleres monofocals, progressives i de sol. Opticàlia, com tu. Només a Opticàlia i a opticàlia.com.
I a Olot, a la plaça Clarà 12.